Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ens despertem amb el silenci espès de la tragèdia. 5 adolescents han mort en l'incendi d'un bloc de pisos al carrer Montseny de Manlleu, a Osona. 5 joves que passaven l'estona. 5 vides que tot just començaven a escriure el seu futur. Quan passen fets així, la commoció és immediata. El dolor és immens i gairebé al mateix temps comença el soroll. Les hipòtesis sense confirmar, les interpretacions precipitades, en les primeres hores s'han especulat fins i tot en possibles situacions d'infrahabitatge, que per ara s'hauria descartat. Però avui cal dir-ho clar, no és moment d'assenyalar. Davant la tragèdia, la responsabilitat col·lectiva és doble, informar amb rigor i callar quan no se sap què ha passat. Fer-se preguntes, és clar, però sense oblidar que parlem d'adolescents, d'edats de descoberta, d'amistat, de tardes compartides. Una estona que havia de ser com tantes altres ha acabat sent l'última, i per això, per si sol, ja és prou devastador. Manlleu avui plora, i en Manlleu plora tot un país, perquè quan la mort colpeja joves ens recorda la fragilitat extrema de la vida i també la necessitat de protegir-la, de cuidar-la i de donar-la mai per feta. Ja hi haurà temps per fer les investigacions, per les explicacions tècniques i per les responsabilitats si n'hi ha, però ara toca una altra cosa. Respecte, prudència i humanitat. En moments així, les paraules sempre són insuficients, però sí que podem triar no alimentar-les. Avui és dia de silenci, és dia de silenci que acompanya i de silenci que abraça. I un pensament sincer per les víctimes i per totes les persones que les estimaven.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts, 17 de febrer. Ens despertem amb 3 graus a Tremp, 10 graus a la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta, aquí encara fa vent de mestral, i a Roses també bufa la tramuntana i tenen 11 graus. Un dia amb força sol, amb algunes capes de núvols prims a aquesta hora que aniran marxant, i això sí, quedaran restes de núvols a la Vall d'Aran, amb un cel bastant tapat, aquí amb possibilitat d'algun ruixat. També a la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, no descartem algun ruixadet al Pirineu Oriental. Amb un ambient força suau als llocs on faci sol, la temperatura pujarà entre els 15 i fins i tot 20 graus al sud del país, i amb previsió que demà arribi un front a última hora que reactivarà les ventades de cara a dijous.
Ara són les 8:03. D'aquí pocs minuts també entrevistarem Ignacio Garriga, secretari general de Vox, avui al matí de Catalunya Ràdio, en temps d'àgora, amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però el dia, com dèiem, comença amb un incendi mortal a Manlleu. Cinc adolescents han mort en l'incendi aquesta nit que s'ha declarat en un edifici de Manlleu. El foc va començar al traster del terrat d'un bloc de pisos. Anem-hi en directe cap a Manlleu. Nati Adell, bon dia.
Bon dia a tothom.
Què en sabem a aquesta hora?
Mira, el foc es va produir, com explicaves, per causes que encara no se saben, ahir al vespre en un traster, sisè pis, on estarien aquests joves reunits que no van poder escapar de les flames. Pendents de la identificació de les víctimes, sabem, confirmat pels Mossos d'Esquadra, que són 5 joves adolescents, alguns d'ells menors. Segons els veïns, no són del mateix bloc. Pendents, molt pendents, doncs, d'aquesta investigació dels Mossos per esclarir exactament què va passar. Així explicava un veí ahir la nit.
Hem vist un fum per fora i les famílies han començat a sortir i han vingut les policies a tocar les portes que vinguin a avisar perquè el fum era molt fort i ens ha començat a molestar. I els nens bueno, no podien respirar bé, per això ens han dit que sortim tots a fora.
L'Ajuntament ha decretat sobre això 3 dies de dol i ha convocat també un minut de silenci aquest vespre davant de l'Ajuntament. Nati.
Sí, exacte, Ricard. Així ho ha anunciat l'alcalde per xarxes. De moment, diuen, no faran declaracions i demanen, això sí, prudència i respecte per les famílies per aquest moment tan dolorós. Manlleu, per tant, es desperta consternada, en xoc per aquesta notícia. Mentrestant, servei psicològic habilitat per als familiars d'aquestes víctimes. I recordar que la mateixa consellera d'Interior es va acostar ahir la nit aquí a donar suport també als familiars i a conèixer els fets de primera mà.
Gràcies, Nati Adell. Fins ara.
Fins ara.
A aquesta hora podem saludar la delegada de la Generalitat de Catalunya Central, Èlia Tortolero. Què tal? Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, què tal?
Abans de res, confirma que les víctimes han estat identificades?
Sembla que algunes sí, d'altres no, per tant esperarem. Les dades que tinc a hores d'ara, i tampoc voldria donar-vos dades errònies.
A les últimes hores sí que hi ha hagut una certa confusió sobre si el traster estava habilitat per habitatge o no. Què és el que ens pot explicar del que se sap a aquesta hora de l'espai, del lloc, del que ha passat?
Doncs que hi ha oberta una investigació, que de moment no sabem si estaven allà passant l'estona o alguna altra cosa diferent, i que per tant esperem el que concloguin al cos de Mossos d'Esquadra.
Vostè, a última hora d'ahir del dia, es va desplaçar al lloc dels fets amb la consellera. Què és el que van poder presenciar?
Doncs, com s'imaginen, una consternació de tot el municipi de Manlleu. Vam poder acompanyar l'alcalde i a tots els regidors i regidores de l'equip de govern en un moment doncs, molt tràgic, com poden veure, amb 5 víctimes mortals, i que al final s'està esperant el que conclogui el cos de Mossos d'Esquadra, però és igual, imagina't les famílies que han perdut algun dels seus seus familiars.
Han contactat amb les famílies de les víctimes?
A última hora de la nit em consta que amb algunes de les famílies ja es va poder contactar.
Què és el que demana en un moment com aquest?
Què és el que demano? Respecte cap a les víctimes i respecte sobretot cap a les famílies. És un moment molt dur.
És Èlia Tortolero, delegada de la Generalitat de la Catalunya Central. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Aquest serà un dels temes del dia. I a banda d'això, avui, si no hi ha canvis, es tornarà a reunir el govern al complet després de la tornada del president Salvador Illa. Albert Prat.
El president es retrobarà amb els consellers a la sala Tàpies del Palau després de 4 dimarts absent, un mes sencer, amb la crisi de Rodalies pel mig, que el govern no ha pogut avançar tan ràpid com volia la negociació dels pressupostos.
Sé el que Catalunya necessita. Sé el que els catalans i catalanes reclamen. Sé el que cal fer i avui us dic, de nou, que ho farem.
Però per fer tot això, per millorar els serveis públics i les infraestructures, Salvador Illa necessita més que mai uns pressupostos i se li esgota el temps si els vol aprovar al Parlament, tal com havia promès abans de l'abril. De moment, Illa evita ensenyar les cartes per desbloquejar aquesta negociació, però el que no contempla, almenys per ara, és sotmetre's a una qüestió de confiança i fer canvis al govern. Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Una reunió del govern que serà un dels temes també polítics del dia, l'altra la tindrem a Madrid, perquè, atenció, perquè el Congrés dels Diputats debatrà una proposta per prohibir el vel islàmic a l'espai públic. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
És una proposta de Vox i el Partit Popular que hi farà costat.
Sí, diu Vox que el burca i el niqab són dues amenaces islamistes que cal prohibir i proposa expulsar del país les dones que incompleixin o multes de fins a 20.200 euros i presó de 3 anys per als que obliguin a dur-los. Avui veurem PP i Vox de la mà mirant de reull a Junts perquè el partit de Puigdemont és de qui depèn que la iniciativa s'admeti i es tramiti com una llei i Junts no avança què farà. Els socialistes i també Sum han dit que hi votaran en contra. El PSOE argumenta que prohibir-los va en contra de la llibertat religiosa que recull la Constitució.
Gràcies, Tania. Fins ara.
Fins ara.
No és ni de lluny el primer cop que es planteja aquesta mesura. De fet, hi ha diversos precedents, molts dels quals són a Catalunya. Frederic Vincent, bon dia.
Sí, Lleida és el cas més destacat. La capital del Segrià, any 2010, l'Ajuntament del socialista Àngel Ros va aprovar una ordenança que prohibia l'ús del burca, que oculta tot el cos de la dona, i el niqab, que només deixa els ulls al descobert. Ho prohibia l'espai públic.
La prohibició del burca es fa amb criteris justament de llibertat i d'igualtat. I aquests són valors d'esquerres, a més, són valors democràtics.
Així justificava la mesura l'alcalde Ros llavors, insistim, això va ser el 2010, però el text que es va aprovar amb els vots del PSC, Convergència i el PP, es va tombar al Tribunal Suprem el 2013. El Tribunal ho va tombar, però alerta, no parlava de llibertat religiosa, argumentava ben bé una qüestió de forma. Deia que prohibir això s'escapava de les competències dels ajuntaments.
Qualsevol altra càmera legislativa, autonòmica o de l'Estat podria regular en aquest sentit i llavors deixaria d'haver-hi el buit legal a què també al·ludeix el Tribunal Suprem.
És el que deia també en aquell moment, 2013, l'encara alcalde de Lleida llavors, Àngel Ros. La decisió del Suprem va fer caure no només l'ordenança de Lleida, sinó que de retruc casos com Cervera, Tarragona o el Vendrell, que havien debatut o aprovat mocions similars. Anys després, Aliança Catalana ho va plantejar a l'Ajuntament de Ripoll, on recordem que governen, però després van estimar-se més portar-ho al Parlament de Catalunya un cop hi van tenir representació.
I pel que fa a fora, hi ha 9 països europeus que impedeixen l'ús del vel de manera total o parcial.
Sí, el referent és França, va ser el primer, any 2010. Recordem que a França l'argument que presenta és que el vel és un símbol religiós i que, com a estat laic, la llei ha de preservar la laïcitat de l'estat. Amb el mateix principi, ara fa 3 anys, el govern francès va prohibir a l'escola la baia, que és una túnica tradicional que no té per què cobrir la cara. Però després de França van venir Bèlgica, Alemanya o Àustria, entre d'altres. Itàlia o el Regne Unit són dels països que ho estan debatent.
I un altre punt important. No és clar que el vel islàmic sigui obligatori per les dones musulmanes.
No, l'experta en islam, una de les principals expertes catalanes, Dolors Bramont, ha dit diverses vegades, avui recull, per exemple, a La Vanguardia, que l'Alcorà sí que demana als creients que amaguin les parts sexuals i, en el cas de les dones, que es cobreixin el pit, però que no diu res de la cara. La resta, diu la professora Bramont, són traduccions absolutament interessades.
I encara un punt de vista més, el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Planelles, en declaracions al Més Nit de Catresca.info.
Jo crec que no ens hauríem de posar en debats com aquests, perquè acabem titllant l'altre com el nostre enemic i contribueix a una més gran polarització.
Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el secretari general de Vox, Ignacio Garriga. Serà en el context de les negociacions també que el seu partit manté amb el Partit Popular, per exemple, Extremadura. Justament aquí la direcció ha sortit a demanar discreció als populars extremenys.
Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación con discreción y teniendo muy claro que lo importante es darle cuanto antes un gobierno a Extremadura.
Era el missatge de la vicesecretària del Partit Popular, Carmen Fúnez, després que Maria Guardiola, del Partit Popular, digués que el seu feminisme és el de Vox. Tornem a Madrid. Paula Brujats.
En les últimes hores, polèmica per les paraules de la líder del PP extremeny, que sacrificava el perfil més moderat per intentar seduir l'extrema dreta.
El feminismo que defiendo, estoy convencida, que es el feminismo que defiende Vox.
Però Vox li reclama més que bones intencions.
Serà una experiència estupenda ver cómo deroga sus leyes ideológicas de género. Estaremos encantados.
La direcció del PP molesta en Maria Guardiola, li demana que aparqui el soroll i encarrili un acord amb Vox per evitar una repetició electoral. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
A la ràdio parlem cada dia de moltes coses, del que passa al món, del que ens preocupa, del que canvia. Però quan escolto les persones convidades al divan d'una llarga trajectòria, m'adono que volen continuar sent actives, ser qui han estat sempre, ser qui realment són. És llavors que cal administrar molt bé la força per poder seguir el ritme. D'això també n'hauríem de parlar, oi?
Exacte, i tenim bones notícies. Us presentem Meritene Força i Vitalitat, una gamma de productes per complementar la dieta de les persones adultes. Clínicament provats, són uns sobres que tenen molt bon gust i aporten proteïnes d'alta qualitat, amb batuts de vainilla, xocolata, cafè o maduixa, i en format a punt per prendre's de xocolata o vainilla, sense gluten i sense sucres afegits. Inverteix en tu amb Meritene Força i Vitalitat, que contribueix a fer créixer la massa i la força muscular. Meritene des de fa més de 30 anys amb la garantia de Nestlé. Porta magnesi que ajuda a tenir un metabolisme energètic saludable.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem ara els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado, Lara García, Robert Prat. Bon dia.
Bon dia.
I la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Comencem parlant del Barça, que s'ha deixat el liderat de la Lliga a Girona.
La deixa a la frontal de l'àrea, el xut i el gol del Girona.
Ha semblat falta
gol de Fran Beltran.
Fran Beltran.
Gol de Fran Beltran.
Derrota d'un Barça descontrolat 2-1 a Montilivi.
En un altre partit boig, ràpid, àgil, amb un Barça ofensiu a dojo, però fràgil en defensa. Lamin falla un penal, 0-1 de Cubarsí, empat a Lemar 3 minuts després. I a 3 minuts del final, gol de Beltran, polèmic. Els blaugranes reclamen falta prèvia de Koundé. Michel, tècnic gironí.
Hablar de una jugada cuando el espectáculo que hemos visto en el terreno de juego me parece minimizar mucho el fútbol. Hoy ha sido un partidazo.
Flick diu que els àrbitres, malament, com el Barça.
No complaining, no.
No vull queixes ni excuses. Ells han fet la seva feina, que a vegades no és bona, però estan al mateix nivell que el joc que hem fet. O sigui que probablement no sigui a bon nivell.
Maybe not a good level.
I també és notícia d'aquesta nit. Ha mort Robert Duvall, actor de pel·lícules com El Padrí, Apocalipsi Now o Gràcies i Favors, per la qual li van concedir el 1984 l'Òscar al millor actor.
Duvall ha mort a casa seva, a Middleburg, a Virgínia, rodejat de la seva família, nominat 5 vegades a l'Òscar. Duvall també va ser reconegut amb un BAFTA, un Emmy i 4 Globus d'Or. L'actor va debutar el 62 per La Porta Gran, interpretant Burr Radley a Matar un rossinyol, i després mai va deixar de treballar.
I dues coses de cinema. Ha mort també el director de documentals Frederick Wiseman, i també avui es presenta la sèrie Rabalejar a la Berlinale.
Sí, la coproducció de 3CAT, Rabalejar, participarà a la secció oficial del festival. La sèrie està codirigida per Pol Rodríguez, Isaac i la Cuesta, i gira al voltant del restaurant centenari del barri del Raval, Can Lluís, que és víctima de la gentrificació. Entre el repartiment, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Avila i Francesc Orella.
També avui arriba a les llibreries Un himne a la vida. És el llibre de Giselle Pellicot, la dona que el seu marit va violar i va drogar perquè n'abusessin una cinquantena d'homes. El llibre està traduït a una vintena de llengües. La corresponsal a París, Isabel Galí, ha pogut parlar breument amb ella.
Giselle Pellicot ha escrit Un himne a la vida perquè creu que pot ajudar milers de víctimes de violència sexual. El seu cas ha fet que França hagi modificat fa poc el Codi Penal i hagi afegit la noció de consentiment en la definició de violació. Però per Giselle Pellicot és un error demanar que els canvis vinguin dels polítics.
Esperem molt de les lleis i en podem aprovar tantes com vulguem, però si no canviem de mentalitat, no farem avançar la societat.
Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I és notícia d'aquesta nit. L'Organisme Europeu de Control de la Privacitat ha obert una gran investigació contra la xarxa social X.
En concret, per imatges sexuals generades amb intel·ligència artificial sense consentiment de les persones que ho sortien. Ho ha anunciat aquesta nit la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda, que és la responsable de fer complir el reglament de dades de la Unió.
I també aquesta nit Donald Trump s'ha tornat a desmarcar del cas Epstein. Tot i que surten diversos documents del cas, el president dels Estats Units ha assegurat que no té res a amagar. Experts de Nacions Unides han demanat una investigació internacional sobre els arxius.
Consideren que els documents i els testimonis destapen pràctiques d'abús sexual a gran escala contra dones i nenes de diverses parts del món i creuen que poden constituir crims de lesa humanitat.
Això mentre les revelacions del cas continuen tenint conseqüències.
Ha plegat el president executiu de la cadena d'hotels Hyatt després que els arxius mostressin que va estar en contacte amb Epstein fins i tot després de la primera condemna del magnat per prostitució de menors.
I també ha detingut l'home acusat d'intentar matar la parella i la sogra el 8 de gener a Calella.
L'han arrestat a Unil, al País Valencià. Les pròximes hores està previst que el traslladin a Catalunya per passar a disposició judicial. Una de les dues víctimes continua ingressada en estat greu.
I ahir al vespre... a Benicàssim, concentració de condemna per l'assassinat d'una dona a mans de la seva exparella.
L'home de 70 anys va entrar al centre de salut on la víctima treballava d'infermera i li va clavar diverses ganivetades. No hi havia denúncies prèvies de la víctima per violència ni tampoc cap ordre d'allunyament.
Per cert, que el dia també ens porta novetats en el cas de suposat assetjament sexual a Móstoles.
L'exregidora, que va assegurar haver-ne estat víctima per part de l'alcalde, ha presentat una querella contra ell, segons recull avui el diari El País. La seva defensa ha demanat que testifiqui 11 persones, entre les quals Isabel Díaz Ayuso. La dona assegura que el PP no va activar els protocols.
I aquí la tempesta política la tenim per la gestió de les baixes. La idea del Departament de Salut d'oferir incentius econòmics als CAPs que escurcin les baixes laborals amb diagnòstic ràpid s'ha topat amb una forta oposició.
Per exemple, la del Sindicat Metges de Catalunya, el seu secretari general Xavier Lleonart ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
Sembla que és molt coherent amb el tarannà de la consellera. És una consellera que parla amb criteris economicistes, que parla de productivitat, que parla d'eficiència, que no parla de pacients, no parla de patologies, no parla de cura. Per tant, és una mesura que fa per la consellera que tenim.
El responsable de professionals del departament, Jordi Vilana, també en aquest programa assegura que la intenció és gestionar millor.
No és que sigui pressió, el que tracta és de buscar optimitzar una mica aquesta gestió. Una altra cosa és com ho gestiona, és a dir, si ho traslladen o traslladen els seus professionals a través de les DPOs, que això ja és una cosa de cada organització.
Tot plegat després d'un augment de les baixes laborals en els últims anys, els sindicats asseguren que el tema no es pot afrontar només en termes econòmics i que cal veure que es tracta d'un problema sanitari.
8 i 19 i l'agenda del dia ens porta a una altra reunió per intentar esquivar el conflicte entre els Estats Units i l'Iran.
Representants dels dos països comencen avui a Suïssa la segona fase de les negociacions sobre el programa nuclear iranià. El règim iranià ja ha deixat clar que no tenen la intenció d'abandonar l'enriquiment d'urani perquè asseguren que el necessiten perquè el país tingui electricitat.
Això mentre a Gaza la xifra de palestins morts des de l'entrada en vigor de l'alto el foc a Gaza ja ha superat els 600.
I d'això ja fa més de 4 mesos. En aquest temps es denuncia que un centenar de persones han estat executades perquè se'ls considera terroristes. Han travessat la línia groga que divideix la franja en la zona oest controlada per Hamas i la zona est controlada per Israel.
El nostre corresponsal ha pogut comprovar com l'exèrcit israelià controla la línia en la primera visita de Catalunya Ràdio a Gaza des del principi de la invasió. Gaza, Jordi Brascó.
Ja sigui amb binocles, amb drons o des de l'espiell de les seves armes preparades per disparar, els soldats d'aquesta base militar israeliana tenen la mirada posada allà on hi ha la línia imaginària que limita la seva zona de domini. El portaveu de l'exèrcit, Nadav Shoshani, assegura que cada dia la travessa com a mínim un gazià.
Si tenim informació que és algú de Hamas o algú que pot atacar les nostres tropes, actuem immediatament. Però si semblen civils, tenim moltes eines per assegurar-nos que els donem totes les oportunitats possibles per girar cua.
Com a mínim 120 persones han estat executades després d'haver travessat la línia. El cap de l'exèrcit israelià ja s'ha referit a la línia groga com la nova frontera. Des de Gaza, Jordi Perescop, al matí de Catalunya Ràdio.
I encara relacionat amb Gaza, el Museu Britànic desmenteix que hagi eliminat la paraula Palestina a les sales de l'antic Orient Mitjà arran de les queixes d'una associació d'advocats pro-israelians.
Segons un portador del museu, el canvi de les etiquetes no s'ha fet en resposta a aquestes queixes. Diu que l'actualització ja es va fer l'any passat i que el museu es regeix per la terminologia de l'ONU pels mapes que mostren fronteres modernes com les de Gaza, Cisjordània, Israel i Jordània. Aquestes explicacions no convencen la doctora en Arqueologia i Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona, Irene Cordón, que ho atribueix a pressions polítiques.
És un terme que ja deriva del llatí, de Síria-Palestina, que era la província romana des del segle II. Estem parlant d'un mot, d'un terme que s'ha utilitzat durant segles en geografia, en cartografia, en administració. Llavors, esborrar el terme, doncs jo veig aquí més uns motius, evidentment, polítics.
I ara fa pocs minuts s'ha confirmat també que ha arribat a Ginebra la delegació d'Ucraïna per una nova reunió.
Suïssa també és l'escenari avui d'una altra ronda de negociacions entre Rússia i el govern de Zelensky. La trobada coincideix amb una escalada d'atacs de Moscou contra instal·lacions energètiques de Kiev.
Això mentre a Rússia, l'entorn opositor d'Alexei Navalny, l'hagi recordat en el segon aniversari de la seva mort després d'un informe internacional que hagi conclòs que va morir enverinat. I avui el Consell de Ministres aprovava i aprovarà el nou salari mínim, que pujarà 37 euros al mes. Pedro Sánchez ha retret a la patronal que se n'hagi desmarcat. Madrid, Àngels Lafuente.
L'increment del salari mínim s'aplicarà amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'aquest any i beneficiarà prop de 2,5 milions de treballadors que veuran com cada mes tenen 37 euros més a la nòmina. Un acord que té la firma de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, també dels sindicats, però no de la COE, que per sisè any consecutiu es deslliga del pacte. I Pedro Sánchez ha carregat contra la patronal.
¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos? Y creo que su ausencia también dice mucho. Que nadie se lleve a engaño, porque los buenos números no caen del cielo, son posibles gracias al trabajo diario también de millones de personas.
El nou salari mínim arribarà als 1.221 euros bruts mensuals per 14 pagues i no tributarà en l'IRPF. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquest matí Renfe ha assegurat que avui restableix el servei d'alta velocitat entre Madrid i Andalusia.
Dona per acabats els treballs de recuperació de la via després de l'accident de Damuz a Córdoba, que va deixar 46 morts. Els trams Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada i Madrid-Granada-Almeria recuperen les seves circulacions habituals.
I els metges es preparen per tornar a la vaga aquest divendres.
Serà la vuitena jornada de vaga des de l'octubre. Segons el Departament de Salut, un 6% dels facultatius van seguir la d'ahir, mentre que els sindicats augmenten la xifra fins al 39%. El col·lectiu reclama la fi de les guàrdies de 24 hores, un estatut mèdic propi i solucions a la sobrecàrrega assistencial. David Arriba és metge de família i delegat del Sindicat de Metges de Catalunya.
No volem treballar infinites hores a la setmana per donar cobertura a la població, que naturalment se l'ha de donar, però el que ha de garantir aquesta cobertura no és el nostre esforç físic, mental, sinó són el govern amb una dotació adequada de personal.
I els que cobraran més seran, atenció, els Mossos.
Rebran 4.000 euros bruts més l'any i hauran de treballar 100 hores menys. L'acord l'han tancat la Conselleria d'Interior i els sindicats policials.
I el govern espanyol vol prohibir la publicitat de menjar no saludable.
Segons el govern espanyol, els infants i adolescents estan exposats a una trentena d'anuncis diaris de menjar que no és sa. L'any 2022, Pedro Sánchez ja es va comprometre a regular-ho, però encara no s'ha fet.
I ho acabem de saber, ha mort per un càncer als 74 anys el músic i compositor Billy Steinberg, a Los Angeles. És autor de lletres com aquesta. Like a Virgin, de Madonna.
Va escriure lletres per a grans artistes, també com Whitney Houston, Celine Dion o Tina Turner. En els últims anys també va col·laborar amb artistes de noves generacions com Demi Lovato. Next to mine.
I atenció a això, perquè a prop de la meitat dels llibres que es publiquen a tot l'Estat no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar, i un 13% més dels títols que venen tan sols un llibre.
És el que indica un informe de la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters, fet a partir d'una enquesta a 500 llibreries. Sentim el president del Gremi d'Editors a Catalunya, que nega que s'estigui sobrepublicant.
I depèn de què estiguis mirant i l'univers que estiguis contemplant, no? Però en qualsevol cas, els editors no publiquem per publicar, perquè és que cada llibre té un cost.
El Gremi de Llibreters, en canvi, sí que confirma que les vendes per títol són molt més baixes en alguns casos.
Prop de la meitat dels llibres que es publiquen no aconsegueixen vendre ni un exemplar. O sigui, ni la tieta el compra. I ahir al Teatre Victòria de Barcelona s'hi va celebrar la gala dels 20 anys del Polònia. Barcelona, Marc Ruiz.
Els actors i actrius del Polònia han pujat a l'escenari del Teatre Victòria a repassar alguns dels millors gags dels 20 anys d'història del programa en una gala dirigida per Enric Cambray. Però sobretot han encadenat números nous interpretats per personatges enyorats i actuals. Ha estat una gala plena també de convidats molt especials i sorprenents, on fins i tot alguns dels imitadors han interactuat amb els seus personatges. I sense perdre ni un gram de sàtira, fins i tot amb un punt més de corrosió del que veiem cada dijous a TV3. El Polònia no és cap secret de trepitjat algun ull de poll, però el seu director, Xavi Fernández, defensa que cal fer humor de tot.
S'han de tocar els temes, hem de parlar de les coses. No per no parlar-ne desapareixeran. Hem de parlar de tot, i la situació actual fa que hi ha molta gent que li faria molta il·lusió que no parléssim de segons què.
Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I també ahir a Camprodon es va poder veure per primera vegada la pel·lícula Balandrau ben salvatge i vam fer la tarda de Catalunya Ràdio. Camprodon, Laia Claret.
Tot comença el 30 de desembre de l'any 2000. És la història d'un grup de 5 amics dels quals només en va sobreviure un. L'interpreta Álvaro Cervantes i ell és en Josep Maria Vilà.
El recrear-se, doncs, aquells moments tan difícils que vam veure tots i que jo puc tornar-los, doncs, a copsar, no?, amb la pel·lícula, que està realment molt ben feta, amb molta delicadesa, a més.
Un film que destaca la tenacitat dels bombers i del seu cap, sobre tot en Cisco, que va morir abans de començar aquest projecte. L'interpreta Marc Martínez, que es va documentar anant a les botigues del poble.
És una manera de preparar, no?, el personatge, construir-lo.
Aquesta és una de les intencions del director Fernando Trullols amb la pel·lícula.
Que la gent es recordi, és molt important, aquests valors humans que tenien.
Es podrà veure a partir de divendres. Des de Camprodon, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare, pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a factor energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Catalunya Ràdio.
I ara els esports. Ja m'ha explicat que el Barça perd el lideratge a Girona amb la derrota per 2-1, una derrota que obre moltes ferides a Can Barça.
Moltíssimes. Flick creu que l'equip ha entrat en una mala dinàmica que s'ha de capgirar els pròxims partits.
No estem en una bona dinàmica, ni en un bon moment.
So we are not in a good mood, not in a good moment.
Els blaugranes que reben el Llevant diumenge a 4:15, el primer dels dos partits a casa, el segon el dia 28 de febrer davant el Villarreal, després la tornada de Copa contra l'Atlètic de Madrid el 3 de març. En canvi, el Girona, la situació inversa. L'entrenador Mitchell creu que aquest partit marca un punt d'inflexió en l'equip que deixa el descens a 5 punts.
Queden 14. El Barça, lo normal és que de les 14 guanyi 12-13. Estarà més o menys així. Dependerà de els partits de rivalitat per guanyar la Liga. Però lo normal és que el Barça guanyi molt.
Doncs el Girona que deixa aquest descens a 5 punts, l'equip de Mitchell, que treu cap després d'un mal inici de temporada.
I torna Mourinho a jugar contra el Madrid.
Benfica Madrid anada als 16 de final de la Champions a partir de les 9. Transmissió d'aquesta casa pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio al 3CAT, amb la narració de Sergi Andreu, els comentaris de Ricard Torquemada. José Mourinho, tècnic del Benfica.
Tengo un año más de contrato con Benfica y tengo una cláusula que es muy fácil, tanto para mí como para el Benfica, de romper con el contrato. Con el Real Madrid, 0. Y digo más, Me gustaría mucho de eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro ganase la Liga y que quedase en el Real Madrid por muchos años.
També a la Champions, Mónaco, París, Saint-Germain, qui guanyi pot ser el rival del Barça en aquests vuitens de final.
Ara són 9:15 i el matí arrenca pendent de... L'incendi de Manlleu, que ha deixat 5 adolescents morts, però també posarem l'ull a Madrid. Pedro Sánchez acaba d'anunciar que demanarà investigar si xarxes socials com TikTok estan cometent delictes amb la intel·ligència artificial. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Hola, bon dia, ho acabem de saber avui. El Consell de Ministres demanarà directament a la Fiscal General que investigui plataformes com TikTok, X o Meta, de la que depenen Facebook i Instagram, per si estan cometent delictes per la creació i difusió de pornografia infantil mitjançant les seves intel·ligències artificials. Segons ha dit Sánchez, precisament a X, aquestes plataformes estan atemptant contra la salut mental, la dignitat i els drets dels nostres fills i filles, escriu el president espanyol, que afegeix, l'Estat no ho pot permetre, la impunitat dels gegants s'ha d'acabar.
També pendents d'aquí a una hora mal comptada, Salvador Illa tornarà a encapçalar la reunió de govern després d'un mes de baixa. Redacció, Albert Prat, bon dia.
Bon dia. Salvador Illa retroba aquest matí amb els seus consellers en una reunió del govern que inevitablement, com dèiem, estarà marcada per la mort de quatre joves a Manlleu. De fet, la consellera Parlon ha sigut aquesta nit al punt de l'incendi i les carpetes que el president s'ha trobat damunt la taula després d'un mes absent. Els pressupostos són ara mateix la prioritat del president i necessita desbloquejar les converses per intentar aprovar-los a temps, tal com havia promès durant el primer trimestre.
I avui es reprenen també els vols directes a Veneçuela. El primer serà d'Air Europa. Redacció, Marc Jurado.
Sí, després de gairebé 3 mesos sense operar. Aquesta tarda un vol sortirà de Barajas en destí a Caracas. És la primera aerolínia espanyola que reprèn els vols. Plus Ultra ho farà al març i Iberia ho preveu fer a l'abril. Els van suspendre, recordem-ho, per risc d'activitat militar.
També pendents a Girona, perquè el compte enrere per les municipals comença amb maldecaps per Esquerra. Tota l'executiva local ha dimitit en bloc davant del nou candidat republicà, Fèlix Martín. Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, avui a la tarda hi ha assemblea i s'hi havia de votar una moció de censura que un grup de militants afins al nou candidat d'Esquerra va presentar contra l'executiva. Però la Junta s'ha avançat i ha dimitit en bloc, un capítol més que evidencia aquestes discrepàncies internes en el partit des que el futur candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigdió, va guanyar les primàries per un sol vot de diferència.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora més de les 7 línies de la xarxa de Renfe amb trams que superen per carretera. Rodalies de Catalunya informa que a l'R2 Sud hi ha demores que poden superar els 20 minuts de mitjana. Això a causa de les limitacions de velocitat. Per la mateixa causa també poden haver-hi retards a la resta de línies i a l'AVE entre Barcelona i Madrid. I ara mateix, pel que fa als transports metropolitans de Barcelona, les freqüències de pas estan alterades al tram a les línies T5 i T6 a causa d'una unitat avariada.
I com tenim les carreteres a aquesta hora? Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells.
Doncs mira, per accidents i en els dos casos en els dos sentits de la marxa, C-17 entre la Garriga i Centelles, l'alternativa seria C-59 per Mollà fins a l'Eix, també la C-31 però a Sitges, en aquest cas l'alternativa podria ser, per exemple, la C-32 i també avui molta retenció, trànsit molt lent cap a Barcelona i a les dues rondes cap al Llobregat.
I punts taronja?
C-58 a Sant Quirze, C-59 a Caldes de Montbui o també la P7 a Cerdanyola.
De seguida anirem cap a Manlleu també per saber l'última hora d'aquest incendi mortal que dèiem d'ahir al vespre, però de què més parlarem avui, Sílvia Solanes?
Doncs analitzarem la derrota del Barça i contra el Girona, parlarem amb Ignacio Garriga, secretari general de Vox i líder del Partit de Catalunya, i parlarem amb Quim Llisorgues, que és actor, té la síndrome de Joubert i fa 11 anys que reclama el títol d'ESO.
Tot això avui a l'Àgora, amb Vicenç Sánchez, Sara Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs avui un dia variable, un dia amb intervals de núvols encara al Pirineu, fins i tot alguna nuvolada a la tarda que podria deixar algun ruixat. Sí que la Vall d'Aran estarà més ennuvolat i aquí impossibilitat d'aquests ruixadets, però la resta de Catalunya força sol i encara amb vent. Vent que bufarà de tramuntant als dos extrems de Catalunya, mestral al sud del país, una mica de vent del nord als cims del Pirineu, amb una temperatura agradable de 15 a 20 graus als llocs on faci sol, sobretot poden enfilar-se més a les temperatures al sud del país, i en previsió que demà a última hora del dia passi un front que pugui reactivar algunes precipitacions en forma de al Pirineu i que dijous també anirà acompanyat aquest front d'una ventada forta una altra vegada a molts llocs del país. Però un cop passi aquest front i un cop tinguem aquesta baixada de les temperatures associada al front, sembla que de cara a divendres i al cap de setmana arriba un anticicló i a més un anticicló càlid que farà que pugi la temperatura.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns, quadrilàter amb timbre, era ring. Avui dimarts, un Enigmàrius de perruqueria esportiva. El Pantino a la manera de Simeone, de 7 lletres. El Pantino a la manera de Simeone, 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Aquesta obra de teatre té una pinta... O podria anar al cine. O millor un concert. Va, sí, la compro.
Amb el carnet jove i els seus avantatges, els plans van que volen. Fes-te la carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine i et sentiràs per sempre jove. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Emilio.
Fotut, això, eh?
Què?
No, en sèrio, eh? O sigui, perquè... A veure, perquè ahir era una nit, era un dia, era un rival, era un partit on tenies de demostrar que...
Que guanyaves la Lliga, sí.
No, sobretot, jo crec, Ricard, sí, que guanyaves la Lliga, però sobretot, Ricard, que lo de l'Atlètica de Madrid va ser una davallada que ja està puntual, sí, punt, sí. una pàjara i tal,
sí,
m'entens?
Sí.
I clar, i ostres, i tot el que va passar, tot el que va passar... va ser dolent, en el sentit de que l'equip mai va dominar el partit, l'equip mai va tindre el partit guanyat, perquè el va tindre 3 minuts, em sembla, no? amb el gol del Covarsí, i van empatar en seguida. No ho sé, va, com reconeix el Flick, que està molt bé que ho reconeixi, és males sensacions, no? una situació... Va, i quasi desconeguda, no? O sigui, una mena de dir què ens està passant, no?
Hi havia com una ansietat per guanyar, també, no? Mal resolta, Lamine fallant un penal...
Bueno, és que jo crec... És que jo
penal
crec
que no hauria d'haver xutat ell, també, no?
Bueno, és que això és una altra cosa. O sigui, això del penal és una cosa d'especialistes, tinc entès. O sigui, hi ha jugadors que no saben tirar penals i jugadors que els fiquen tots, o quasi, no? I en aquest sentit, pues, si l'equip té un especialista, no sé per què aquest del Daruida, no, que yo me encuentro mejor, va, déjame, que me apetece, no, que hace tiempo que no meto un gol, no, que el último que tiré lo fallé y quiero meterlo... No sé, sembla que això no pot ser amb un equip de diguem-ne, de campanilles, no? O sigui, si hi ha un especialista, el tira aquest i ja està, no? I en aquest sentit, bueno, va passar això, va tindre mala sort el noi, i bueno, per això et dic que es van afegir moltes coses que tens la sensació de que està passant alguna cosa, no? I després també hi ha una altra cosa que a mi em fa molta gràcia, que és li han donat 2 dies de festa a l'equip. No, perquè se desintoxique, perquè haga el reset, perquè limpia la cabeza. Bueno, pues si tot el que li passa a l'equip és que té que de fer un reset i limpiar la cabeza, pues malo, no? ¿M'entiendes? O sea, todavía peor. O sigui, no sé, jo estic una mica... Sí, inquiet perquè la situació no és res fàcil. A la Lliga el Madrid ja s'ha posat per sobre. És veritat que el Madrid té passat pel Camp Nou, vale? I a la Copa, jo et dic, ahir va ser un dia que podia ser, i bueno, mira, pues, igual le metemos 4 a l'Atlético de Madrid o le metemos 5, però amb aquesta sensació ningú es va quedar després del partit, des de luego. Va fer un partidàs el Girona, per cert, però un partidàs. O sigui que un equip que ha estat en aquesta situació durant tot l'any va fer un partidàs increïble, la veritat.
És diumenge, em sembla que juga el Barça a Llevant, no?
Sí, bueno...
Després encara ens queden unes setmanes tranquil·les fins a l'Atlètic de Madrid, que vaja, que sembla irremuntable, sí, veient el Barça, sí, d'ara, però veurem com arriba el Barça, encara queda...
Bueno, no, però... Ja, clar, però, Ricard, és que... A veure, això de remuntar l'Atlètic de Madrid, bueno, la sensació, dius, no, jo puc ficar 4, vale, sí, i ells no fiquen cap. És que aquest equip està rebent molts gols, m'entens?
Sí, la defensa no ajuda.
No, jo crec que ara és fàcil dir-ho i veure. Jo ho vaig dir quan va succeir, però jo crec que el Niño Martínez este se lo dejamos ir o se fue también casi por un asunto humanitario, ¿m'entiendes? Lo que es decir, no, l'oferta de su vida, tal, no, ja. Però és que encara no hem trobat ningú que faci parella de veritat amb el Cugarcí. O sigui que... I els laterals també estan una mica adormits, tant el Condé com el Valé no és gaire cosa, no ho sé. Però una mica... Que el porter sigui el millor jugador del partit, que el porter sigui el millor jugador del partit, ja et diu quin partit hem vist i hem fet. No?
Sí, sí. O sigui que... Emery, una abraçada.
Bueno, fins ara. Que vagi bé. Gràcies, Ricard.
Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Comença la gran festa blaugrana amb FanZone, amb el gran Gerard Roger!
Bona nit, senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
FanZone, dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra, apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Let's go! Et mereixes gaudir de la millor tecnologia amb Tecmania de MediaMarkt. I la millor tecnologia es mereix les millors ofertes. Descobreix-les totes a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Vine a Viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta en les condicions. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés.
Ariadna Oltra entrevista el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de gairebé un mes de baixa. Entrevista institucional al president de la Generalitat, aquesta nit a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs aquí tenim una afortunada que hi va estar al Teatre Victòria, la gala dels 20 anys de Polònia, una persona que ha estat parodiada al programa,
i que sembla que s'ho va passar bastant bé. Sí? T'ho vas passar bé, Anna Grau?
Sí, la veritat és que sí, va ser una gala molt xula, molt una mica com Cuéntame a la catalana, no? Perquè era una, com viatjar amb el temps, no? I agafar... Però sí, va estar molt bé, en gags molt divertits, hi havia teatre, i a més ens van donar un còctel bastant xulo, no?
Ah, mira,
a menjar i de beure,
un còctel Molotov, sí. Dijous es podrà veure tota la gala al 3CAT, sí, i per sí, TV3, sí. Per tant, ja ho veurem. Tenim molts temes sobre la taula, però abans vull fixar-me en una cosa que explicàvem abans. Prop de la meitat dels llibres que es publiquen a tot l'Estat no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar.
Clar.
Prop de la meitat dels llibres.
Escolta, a Espanya, això que diem Espanya, se'n fan 60.000, 70.000 llibres en espanyol, en castellà cada any, i en el nostre cas se'n fan 7.000, 8.000 cada any en català. Si vostè compta el nombre de llibreries que hi ha i els dies que té l'any, arribar a la conclusió que cada dia a una llibreria poden arribar, és veritat que hi ha diferents especialitats, àmbits, etc. Però a una llibreria poden arribar cada dia 100 llibres, 200, si els reberen tots, i aleshores és impossible que moltes vegades els llibres isquen del paquet del distribuïdor tal com arriben a la llibreria. I això vol dir un criteri selectiu que ha d'estar molt afinat i que la gent hi ha d'entendre molt, els llibreters han de ser realment especialitzats en allò que volen, i això vol dir també que hi ha un nombre indeterminat però elevadíssim d'aquests llibres que ni un, cap.
I un 13%, un sol llibre.
Ara fas la següent pregunta.
Que és la, deu ser la mare, el pare o...
I ara fas la següent pregunta. Com viuen les editorials? Què fan? És que jo moltes vegades m'ho pregunto, com es pot sobreviure frente a una producció tan bèstia que molta gent ha dit que era excessiva?
Tot el dia ens posem, omplim la boca de que llegim, però a l'hora de la veritat, no sé si llegim o no, però comprant no comprem llibres.
Bueno, les editorials tenen últimament bons números. La gran majoria de... Sobre les grans, segur, i moltes petites...
Però es deuen concentrar en pocs títols, clar.
Venen d'uns anys que tenen molt bons resultats econòmics, no? A mi em xoquen molt les dades, per molt que el Vicent ho ha explicat molt bé, el que costa arribar a les llibreries i que t'exposin i tot això, però tot això em xoca molt perquè zero llibres o un... Quan tots els autors tenen, no sé, família i amics, no? Ho trobo molt fort, molt, molt estrany.
Igual tenen una família sensata.
Sí. Però sí.
A veure, els editorials, el problema és que és una mica com els bancs, que se'ls guanyen molt descansats. Molts beneficis a canvi de zero serveis, no sé. Les editorials treuen, masses llibres. O sigui, en general, treuen masses llibres i els defensen poc, excepte, doncs, bestsellers o apostes molt categòriques. Llavors, un llibre que el treuen, el promocionen anant bé 10 dies, i hi ha altra cosa mariposa, quan potser, dius, si treixin menys llibres i els defensessin amb més criteri, amb més funcionar millor. Llavors, és totalment veritat el que heu dit. Abans la gent no llegia tampoc, però fer veure que llegia, per fer veure que havies de comprar els llibres, i ara ja ni això. També és veritat que els editorials tenen aquests beneficis tan grans que tu dius, per part primera, perquè la gent que treu els editorials acostuma a estar mal pagada. Els professionals que treuen els editorials són una mica com els periodistes, treballen moltes hores per unes condicions de treball molt millorables, moltes vegades, ho aposten això, dos o tres bestsellers, dos o tres llibres així molt comercials, que després la crítica critica i que diu que això no és cultura i tal, però, és clar, jo penso que és un model de negoci plantejat per córrer pocs riscos, llavors passa el que passa.
Entenc que cap editorial vol ser...
Per no parlar el tema subvencions, que ja necessitaríem un programa sencer.
Cap editorial vol ser un negoci fracassat. Per tant, imagino que per poder prendre el risc, no?, de dir, d'acord, vaig apostar per aquest llibre en concret, perquè no oblidem també que si s'ha dit en aquests llibres és perquè aquesta editorial ha confiat en els seus autors, tinguin després o no tinguin èxit, no? Però allà hi ha una sèrie de persones que valoren la qualitat d'allò que s'ha escrit i que entenen que pot tenir una viabilitat comercial. Per prendre aquests riscos has de tenir una aposta perquè sigui viable el negoci, no? És una aposta per als bestsellers, no? Com deia l'Anna, que et compensi el risc que tu prens amb uns, sàpigues que tens una vàlvula de seguretat amb els altres. Dit això, de vegades no és fàcil, imagino, encertar amb què vol llegir la gent, no? I de vegades la gent et sorprèn, perquè un llibre que no calculaves que tindria una venda massiva resulta que de cop i volta, sense que la mateixa editorial hagi fet una aposta publicitària molt gran, però perquè ha caigut a les mans d'un influencer a Instagram, resulta que de cop i volta es converteix en un fenomen juvenil de lectura. Vull dir que de vegades també hi ha situacions no calculades i fortuïtes. I després també diré, de vegades hi ha llibres que potser seran molt minoritaris a l'hora de vendre's, però que l'editorial creu que és necessari que aquell llibre es faci i existeixi. És a dir, hi ha llibres que potser no es venen perquè realment doncs, no tenen un interès suficient.
Hi ha una responsabilitat social, diguéssim, de l'editorial.
Sí, exacte. Sí. Però, per exemple, en el cas dels llibres de periodisme d'investigació, que costa molt realment que es vengui perquè tracten temàtiques molt, molt concretes, però per sort no, se n'escriuen.
Segons el Ministeri de Cultura, el 2024 es van publicar 89.000 llibres a Espanya, dels quals 60.000 eren en paper. Jo, per molt que digueu, jo això no, és que no té cap sentit. És a dir, hi ha un contingut social en algunes editorials, que sempre solen ser les minoritàries, les resistents, les que ho fan en criteri, que sobreviuen i malviuen, i per tant no m'estranya que de vegades paguen el que poden perquè no donen a més, i després hi ha els grans grups que fan una espècie de pilotes de paper, que són com gratacels, que jo no entenc tot això. Encara no ho he entès. A mi, si ara en parlarem, no, la bombolla immobiliària, doncs si en algun moment en parlarem de la bombolla d'edició, diria, home, però si és que...
Com les fruiteries, com l'època que es va començar a obrir fruiteries a Barcelona,
bueno,
no?
Sí.
O els bars.
O botigues de manicura. Sí. Sí, és una cosa que dius, però d'on surt això? De quin
sentit?
No,
és curiós que... Sí, sí.
Però a veure, i és que el pitjor de tot és que dius, mira, evidentment, si tu dius, jo vull fer un best-seller, però és que tampoc, amb la mentalitat que està imparant la indústria, tampoc se'n surten massa a fer best-sellers, perquè, per exemple, de cop, com va sortir aquell autor de novel·la, es va posar de moda la novel·la negra nòrdica, que va sortir la sèrie aquella de la noia, allò, els mistos, no em surt el nom. Però, de cop i volta, tot era buscar sota les pedres autors, diguem-ne, un home acabat amb Borgsen, o Svensson, que escrivissin novel·la negra.
És el mercat, sí, per això és el mercat.
Quan van sortir les 50 sombres de Grey, pues, també, doncs, era... Però clar, dius, a veure, llavors, també és un cremar, perquè si realment un senyor, un editor, té la sort de tenir un gran instint comercial i l'encerta i troba coses que, bueno, doncs potser des d'un punt de vista d'excel·lència literària no seran les més perdurables, però bueno. Però és que no, amb el tema dels best-sellers també sembla que vagin allò fent seguidisme i corrent mínims riscos.
Són les 8:52. Aquesta és una de les notícies del dia, l'altra l'hem explicat fa pocs minuts. Hem sabut que el Consell de Govern del Govern espanyol demanarà a la Fiscalia que investigui X i Meta, també TikTok, si estan cometent delictes per pornografia infantil. Tania Tàpia.
Sí, ho ha dit Pedro Sánchez a través de la seva xarxa social, precisament d'X, invocaran el que es coneix com a Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, l'article 8, que dona, diguéssim, competències al govern espanyol per dir directament a la Fiscal General què ha d'investigar, i el que volen saber és si X, si Meta i TikTok podrien estar cometent amb la creació i difusió de pornografia infantil mitjançant les IAs, doncs alguna mena de delicte. Diu el president espanyol en aquesta xarxa que les plataformes estan atemptant contra la salut mental, la dignitat i els drets dels fills i les filles, i que l'Estat no ho pot permetre. La impunitat dels gegants, diu, ha d'acabar. Recordem que ja al gener va iniciar una iniciativa similar només amb X i que ara s'amplia, per tant, a Meta, Facebook, Instagram i també a TikTok.
I tornem a ser allà mateix. Fins a quin punt poden intervenir-hi els governs amb el que està passant a les xarxes socials? Jordi Celles, director de l'Ideal. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Fins on arribarà això, Jordi?
Doncs arribarà fins on els diners arribin. Vull dir, hi ha una manera, i ho parlàvem fa uns dies, de controlar, només una, de controlar què és el que fan aquests grans gegants tecnològics, i al final és a través de seguir els diners i seguir on van els diners i on van els ingressos i la fiscalitat d'aquestes grans empreses que al final acaben facturant aquí perquè acaben fent publicitat d'empreses petites, grans, mitjanes, que els compren els anuncis perquè surtin a Twitter, surtin a Facebook, surtin a Instagram o surtin a TikTok. És l'única manera. Això que farà avui el govern, que és demanar que la Fiscalia investigui si es pot considerar que TikTok i si Meta a través del seu Instagram o del seu Facebook o X generen pornografia infantil, és una cosa que de cara a la galeria està molt bé, però evidentment X, TikTok, Meta i companyia no generen pornografia infantil. En tot cas la difonen, no? En tot cas se'n beneficien, però són empreses que tenen uns criteris molt clars respecte a aquests temes, respecte al terrorisme, que són els dos grans temes que es fan servir per entrar en això d'aquest àmbit, diguem-ne, de la llibertat d'expressió i els continguts, terrorisme i pornografia infantil. Són les dues grans portes. Però més enllà d'això, si realment els estats, els governs, volen posar un cert control sobre l'efecte que tenen els mitjans, els social media, que es diuen, no, les xarxes socials, els mitjans de comunicació social, només hi ha una manera de fer-ho, que és a través dels diners.
Ja. Perquè generar ara mateix pornografia amb intel·ligència artificial és molt fàcil, Jordi?
Sí, de fet, aquest cap de setmana ha esclatat a tot el món un vídeo on es veu en Tom Cruise i en Brad Pitt en una escena increïble, o sigui, sembla com si fos una pel·lícula d'aquestes d'altíssim pressupost de Hollywood, fent una mena de lluitant, com en una mena de combat, en una mena d'aterrat, no? Una escena d'aquestes de Missió Impossible. A tu et diuen que no és real aquesta escena i no t'ho creus, o sigui, perquè és que està feta d'una manera tan increïble que és que no pots distingir-la de la realitat. Si tu pots arribar a fer una cosa d'aquest nivell, amb cares tan reconegudes, amb escenes tan populars, imagina't que no pots fer amb persones anònimes, de totes les edats, de tots els gèneres, del que vulguis. O sigui, la IA avui pot fer coses absolutament verosímils, no? En la qual doncs, la distinció entre allò que és real i allò que no ho és pràcticament desapareix, i això no és una qüestió només de pornografia infantil, del que sigui, és que és igual, del que sigui, Ricard.
Clar, al final això és que ha aparegut amb tanta força, no? I aquí és on es descontrola, és a dir, ens ha faltat temps per educar-nos, per aprendre'n, per saber els límits, per anar-nos trobant en tot això, no?
Som absolutament incapaços en aquests moments, tots plegats, com a societat i evidentment els governs, d'entendre l'impacte que pot tenir, no a mig, sinó a curt termini, tot el que està passant en la generació d'imatges i de vídeos a través de la intel·ligència artificial. El nivell de realisme és tan extrem que no estem, com a humans, diguem-ne, no estem preparats en aquests moments per entendre què és el que ens pot passar a curt termini a nivell d'això, de credibilitat, de què és el que ens envia un vídeo d'una persona que nosaltres coneixem que està dient unes coses que no les ha dit mai. Senzillament han agafat una fotografia d'aquesta persona i li han generat un vídeo. Però és absolutament creïble, ja no estem parlant de grans empreses, estem parlant que pots fer-ho tu mateix des de casa teva, des del teu telèfon mòbil. I això és una cosa que sabem que passa,
sí,
que l'hem
d'explicar. I en un minut.
Sí. L'hem d'explicar, l'hem de difondre, perquè hem d'estar alerta, com difonem el tema de les estafes, del phishing, de totes aquestes coses que cada vegada anem aprenent una mica més, doncs n'hem d'aprendre, no? I això ens porta cap a una societat que ha de ser d'entrada més crítica respecte a tot allò que rep, sigui en l'àmbit que sigui.
Jordi Selles, director de l'Ideal, gràcies, una abraçada.
Gràcies, bon dia, una abraçada.
Sara González.
El Jordi Selles ho explica molt bé i explica quina és la nostra realitat, i és que som uns autèntics analfabets. En les xarxes socials som absolutament inconscients de l'impacte que poden tenir, i és veritat que estem davant d'un gran espai públic on es delinqueix impunament. La Fiscalia, jo no sé si obrirà investigació o no, però no fa falta investigar molt per veure que es cometen tot tipus de delictes, ja no dic a cada hora, sinó a cada minut.
Però és que ho hem parlat alguna vegada, Sara, sí. No? De dir, per què les xarxes són impunes als delictes que al carrer existeixen?
Doncs perquè es banalitza el que allà succeeix. És a dir, de la mateixa manera que no permetríem certs comportaments deplorables
o delictius.
Assetjaments
en una aula d'una escola.
Clar, exacte. Jo sempre poso l'exemple de si tu anessis pel carrer i una, desenes, centenars o milers de persones de cop i volta comencessin a insultar-te sense deixar-te estar, ningú ho veuria normal i tothom ho censuraria. Aleshores, per què passa a les xarxes socials? Perquè creiem que pel fet de que passi en un espai virtual resulta que el dolor i l'impacte que provoquen és absolutament virtual? No, no. L'impacte i el dolor que provoquen és absolutament real. És més, fins i tot hi ha estudis psicològics que argumenten que l'impacte de l'assetjament, per exemple, arriba fins i tot a ser més gran perquè és 24/7. Perquè ja no hi ha la possibilitat de tancar-te a casa teva i resulta que allò que t'està passant desapareix, no? I això estem parlant de l'assetjament, però encara hi han delictes, diguem-ne, d'una gravetat extrema, com la qüestió de la pornografia infantil, no? Però és evident que aquí s'ha de fer alguna cosa, s'han de crear precedents, s'han de sentar precedents judicials. Ara bé, em pregunto si un país ho pot fer sol, no? Si un país ho pot regular per ell mateix, entenc que s'hauria de regular globalment. I aquí està la gran dificultat, no? Que, per exemple, a escala europea, tots els països estiguin d'acord sobre com regular, sobre com exigir responsabilitats a aquestes xarxes socials i que no surti gratis delinquir i tenir un algoritme entrenat perquè es cometin constantment, doncs, delictes d'odi, pornografia, apologia del feixisme, apologia directa de la violència, que és el que està, diguem-ne, a les nostres mans cada vegada que nosaltres entrem en una xarxa social als nostres mòbils. I no només nosaltres, sinó, evidentment, els menors. Em sembla que França també ha intentat obrir una investigació d'aquest tipus. Jo no sé si alguna culminarà amb èxit. Ara bé, és veritat que en termes polítics, doncs Pedro Sánchez situa aquesta qüestió dins de la seva croada contra les plataformes i els grans, les grans tecnològiques. Però...